Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
De la poesia de Ramon Llull ens ha quedat Lo desconor, escrit el 1295 o el 1305, que és un plany en què explica el fracàs de l'empresa que volia complir. I fa un examen interior per mitjà d'un diàleg que té, precisament, ell amb un eremita desdoblant-se amb ell mateix. El cant de Ramon és un poema que va escriure quan ja era vell, fent-hi balanç del que havia estat, doncs, la seva vida. Ramon Llull utilitza les seves obres en quatre llengües amb una finalitat instrumental. Català per arribar al seu poble. El llatí per convèncer els intel·lectuals d'aquella època. Després tenim, doncs, també l'àrab per arribar als infidels. I, per últim, el provençals, que era la seva joventut, la llengua culta per fer poesia trobadoresca. Utilitza el català en obres filosòfiques, científiques i mitològiques per arribar, de la manera més comprensible, a aquestes idees a un públic urbà, burgès i o aristòcrata, i crear un model de llengua culta també i unificat que elevar el català a la perfecció de la modernitat. Una prosa segura i flexible i matisada, apta per expressar el pensament i la intel·ligència del seu moment. Hagué d'augmentar el cabal de l'èxit per un pensament de Ramon Llull i per les obres filosòfiques de que ell va redactar en el seu dia.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Després de la tempesta, no ha arribat la calma. Aquests anys de crisi han deixat moltes famílies desprotegides i vulnerables que continuen necessitant l'ajuda d'entitats socials com Càritas. Demanem la seva col·laboració. Ajudi'ns a ajudar. Pot col·laborar amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o entrant al nostre web caritasbcn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Avui pot ser un gran dia. Si vols que sigui un gran dia per tu o per algú del teu entorn, t'ajudem a fer-ho possible. Com? Deixa un missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a formulaestel@radioestel.cat. Coses que fan que el dia d'avui es converteixi en un gran dia. Felicitar algú per l'aniversari, perquè ha aconseguit un repte. Anima algú que s'estigui recuperant. Desitjar sort per un examen. Fes-nos arribar la teva petició i la Carme i la Mercè faran que sigui un gran dia. Cada dia de dilluns a divendres, minuts abans de les 9 del matí, a la Fórmula Estel. Recorda-ho, 93 409 27 77 i formulaestel@radioestel.cat. Els dissabtes a les 9 del vespre, espais de saviesa a temps de diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Fem un temps pel nostre amor ple de vida entre la mort. Acompanyen els estals el camí que hem inventat. El teu cor amb el meu cor per damunt dels mons de pas. Amb la sang i la foscor que hem après a tu aixar, no tenim altre moment, no l'hem pogut triar. La tristesa de l'amor tot allò que pot donar, tot allò
És un exquisit tema escrit per Bruce Springsteen i inclòs dins de l'àlbum The Rising, publicat l'any 2002, que es titula Walls Apart, però que Maria del Mar Bonet va saber-hi detectar aquest component àrab, o potser fins i tot mediterrani, va voler versionar en català. Un poema, una història d'amor amb la que avui hem volgut començar precisament per traslladar-nos cap a terres en les que viatjarem avui. Avui parlarem del conflicte sirí i ho farem d'una manera trepidant, emocionant, d'una manera del tot interessant, amb una persona molt implicada en la causa siria que coneix la realitat d'aquest país a la perfecció. Benvingudes i benvinguts. Aquest és el Compromís Ciutadà des d'ara i fins a les 9, alternant els continguts que han donat de si el Compromís Ciutadà de tota aquesta setmana amb la bona música.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Aquesta setmana el Compromís Ciutadà ens acompanya en Josep Lluís Alcázar, que és membre del Comitè de Solidaritat del Poble Sirià, i aquí saludem tot seguit. Moltes gràcies, Josep Lluís, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies per venir, acostar-te aquí a l'emissora, i m'agradaria preguntar-te per Alep. Ja directament, aquesta setmana parlarem de Síria i de tot el que se'n deriva, i concretament de la ciutat d'Alep, perquè em comentaves fora de micròfon que és un punt important, no? Per què?
Sí, bueno, de fet, Alep ha sigut una mica el cor de la revolució, la segona ciutat en població, és una ciutat industrial. Des dels primers moments va caure del contó de l'aixecament popular i, per tant, ha sigut una mica com el referent de tota la situació, no? La situació era Damasc, Alep, aquesta... aquesta...
dualitat.
No, dualitat, sí, no? Uh-huh. Aleshores, en aquest moment, la batalla a Alep està molt encesa, és a dir, que el règim està inclús ajornant acords que té en paral·lel, Ginebra, etc., una mica a l'espera de que realment la situació pogués caure del cantó del règim. De moment, la resistència existeix, nosaltres seguim rebent comunicats de l'interior d'un comitè de revolucionari que hi ha dins de població civil, de gent que està aguantant en allà, ens segueixen arribant comunicats, per tant, no sabem quant de temps pot durar o si realment caurà o no, perquè la situació pràcticament està encerclada, queda una petita sortida pel nord, però el que són carreteres estan totes tallades ja, que era per on la via de subministrament a la localitat. A dins es parla que queden 300.000 persones, encara.
Uf.
I que la situació és terrible.
Home.
Terrible.
I, a més, en ple setge,
Ple setge, bombardejos diaris... bueno, les coses que arriben d'allà són esfereïdores. Però queda molta gent, encara. Vull dir que 300.000 persones són molta gent.
I on estan? Perquè... Clar, això és la ignorància de no haver-hi estat, diguéssim, i en plens bombardejos menys, no? Però veus aquestes imatges fa relativament poc, fa uns mesos, em sembla que era un vídeo rus que publicava imatges de Homs amb un dron, i és que no es veia cap edifici sencer. Llavors, t'imagines, Alep deu ser una cosa semblant, i la gent on viu, on està?
Sí, no, la gent viu sota les runes, igual que Homs. És terrible que s'està utilitzant aquella forma de... Moltes vegades el poder amaga la seva violència, i altres vegades les exhibeix. I el fet d'aquell vídeo era un vídeo fet per les forces russes. És a dir, així hem deixat Homs. És a dir, és com... Jo faig propaganda de la meva mateixa brutalitat com un instrument de guerra. Això ho vam veure en altres casos. Ho vam veure, per exemple, amb tota una part de l'any 46-47, quan ve tot el tema de la construcció d'Israel, en un moment donat s'utilitza el tema aquest. O, per exemple, en el cas de Txetxènia va ser també un instrument molt important a l'hora de conciliar. O sigui, la brutalitat del règim, expressada pel mateix que l'exerceix, no deixa de ser un instrument d'intimidació molt fort. Llavors, aquelles imatges que recreaven amb el dron, només sortien, si no recordo malament, uns nens jugant.
Sí,
és a dir, el símbol era un nen, que és molt significatiu, també. És a dir, tries la part més vulnerable de la població sota una situació de runa total. I jo m'hi recreo. I això ho envio com a missatge a la resta dels llocs que queden per conquerir.
I en faig negoci, no? Perquè les armes que està venent Rússia o els contractes que tinc entès,
sí,
això
sí.
Possiblement ho sàpigues millor tu, però tinc entès això,
sí,
no?
Sí,
que està suposant un...
una mostra de tot l'arsenal i la capacitat russa, que clar, que això genera inversions a Rússia, no?
Clar, llavors la situació, pensem que és molt clau. De fet, la campanya que estàvem fent en aquest moment és una que es diu Salvem Alep, com una... De fet, d'aquí va sortir un dels últims convois que van arribar proper. No va arribar a entrar a la ciutat d'Alep, però va estar a la zona d'Idlib, una mica a la zona nord d'Alep, que vam recollir aquí d'ajuda. Va sortir el mes de desembre i va entrar allà el mes de... març devia entrar. Ara ho dic una mica de memòria.
Quan dius convoi, et refereixes...
Bueno, un convoi, un encarregament d'ajuda humanitària que vam enviar aquí, des d'aquí. Des d'aquí. El mateix comitè, ho vam fer-ho. Era un contenidor gran. El contenidor va sortir de València, arribava a un port turc, d'allà entrava fins a la zona de la frontera i allà travessava i s'entregava amb una associació de metges d'aquella zona d'Idlib. I des d'allà perquè ens van enviar imatges de quan l'havien estat repartint l'ajuda, i ells van dir, bueno, ja no hem arribat a temps a entrar a l'EP, però ens hem quedat...
Perquè ja estava prou tallada.
Ja estava tallada la carretera. Ara queda tallada la zona, diguem-ne, rebel, que en diuen... Queda tallada, la carretera queda tallada, que està controlada pel règim, i queda una banda a l'EP i a l'altra banda a Idlib, que és una província siriana que encara queda, que no controla el règim, però ha quedat tallada. Que era
si et pregunto per la dualitat, aquesta zona és rebel o aquesta zona és del règim, és massa simplista o és així?
No, és així.
Perquè...
És així.
Val. No, perquè...
O sigui, nosaltres podem definir, de fet, la majoria de mapes que es presenten als mitjans de comunicació de la zona defineixen una zona al nord kurda, identificada... amb l'IPY i les forces kurdes, o sigui, identificada clarament. Hi ha una zona controlada pels rebels. Aquesta podia ser la més heterogènia, perquè és veritat que dins de les forces rebels hi ha diverses components. Per altra banda, hi ha la zona que controla Daesh, l'estat islàmic, i l'altre, el règim. És a dir, són zones molt definides militarment. Sí.
Campana amb canyelles.
il·lusió. Joves encara, forts i valents, prínceps de xarxa, herois de tempesta, amics del bon temps. Els ulls inventen noves històries, vaixells que tornen d'un lloc de sud, porten tonades enamorades, dones i pàtria, veles i flors. Si pogués fer-me escata
El compromís ciutadà, comunicació i consciència.
És tradicional cada primer dissabte de juliol celebrar la cantada d'havaneres a Calella de Palafrugell. Nosaltres hi hem volgut estar que sigui doncs, a moda de testimoni, escoltant a Sílvia Pérez Cruz amb aquesta havanera escrita precisament i musicada pels seus pares. Enguany, que se celebra el 50è aniversari, o millor dit, que se celebra la 50a edició d'aquesta cantada. Nosaltres, com deia, també hi hem volgut ser, però marxem ràpidament cap a Síria, perquè allà és on s'està desenvolupant el programa d'avui. I és per això que li preguntem al nostre convidat, el Josep Lluís, qui són aquestes forces rebels, si s'entenen entre elles, si s'ajuden, si es donen suport, o al contrari, si també fan la guerra entre elles. En definitiva, quin és el rol que adquireixen dins d'aquest conflicte siri, no?
Sí. Bueno, això s'explica una mica a l'inici, perquè, de fet, el que es produeix és un aixecament popular. Aleshores, no hi ha una previsió, no hi ha un pla, no hi ha un comandament central que dirigeixi en un moment donat un procés d'aixecament contra el règim.
Clar, com aquí el 15M, que no deien des d'un lloc com havia de ser Barcelona o València.
Clar, o i tenies discussions a Madrid que no tenien res a veure amb els que vivien a plaça Catalunya.
Ja,
yeah, val. La gent que pretengués dir que el 15M estava tot... funcionava amb 1.000 cervells de la gent que sí, està treballant sí, en un sí, procés. Sí. És a dir, no és una organització centralitzada.
Clar.
Aquesta és una mica la... El règim és una estructura centralitzada, Daix és una estructura molt centralitzada, és a dir, els altres components, inclús en el poble kurd, hi ha una organització, que seria l'equivalent del PKK, en territori sirià, que té un pes molt predominant a dins de la zona kurda i, per tant, d'alguna manera, és ell qui vertebra. Llavors, també estem parlant d'una estructura relativament centralitzada, des del punt de vista de que hi ha un pla, d'alguna manera, al darrere, o hi ha una proposta. L'altra cosa és diferent, perquè la cosa neix una mica... com va néixer la resta de països de la zona. Diem àrabs, però nosaltres mai diem àrabs perquè no només són àrabs. Hi ha moltes altres identificacions que no només són àrabs, no? Jo, per exemple, vaig viure el tema Tunísia, amb tot l'aixecament popular, vam estar allà, els 15 dies estàvem convidats pel Comitè de Defensa de la Revolució de Sidi-Bouzid, on va néixer el conflicte, i el conflicte neix perquè en un moment donat hi ha una situació que es va fent intolerable i hi ha una espurna que fa encendre el foc. En aquell cas és un cas d'un noi que es crema com una sensació d'impotència, sí, a Sidi-Bouzid, sí, el va... Boisici, que és com es deia ell, i provoca que joves a 30 quilòmetres d'allà surtin en manifestació. Reaccionen. La repressió és molt forta i allò ja desencadena una situació que s'ha anat acumulant durant anys. Mm-hmm. Però no hi havia cap pla.
Clar, val.
Llavors, a Síria passa igual. Comença d'ara amb un fet d'uns nanos d'institut que pinten volem la caiguda del règim, amb una paret. Els nanos són agafats, són... torturats, les famílies van a demanar explicacions, les explicacions és, si voleu fills ben formats, porteu-nos les mares, que nosaltres els hi farem. És una zona que està controlada militarment per un dels cosins de Bashar, és a dir, molt directament relacionat amb això, i provoca l'explosió popular, és a dir, la indignació...
Era Homs o no?
No, d'ara.
Ah, d'ara. No. Val, perdona.
Llavors, si comença
val.
Allà. Val. És l'espurna, no? De fet, podria haver començat a qualsevol lloc, és a dir, que el fet en si...
El cas és que té rèpliques a altres punts.
Clar, i és més, passa una mica com a Tunísia. Contradictòriament, el que passa en molts processos d'aquests revolucionaris que neixen a les grans ciutats, no, allà neix del camp i va cap a les ciutats. Passa una mica com a Tunísia, neix a la Tunísia pobra i després s'extén fins a arribar a la capital. És a dir, va del camp de les zones pobres a la zona de la... Clar, una part de l'explicació és justament per què. Una part de l'explicació és per aquestes zones no només han estat castigades, perquè també allà ha arribat una crisi mundial a Síria, com a Tunísia i demés, sinó perquè, a més, portaven 3 anys de sequera molt, molt forts i que realment van fer que la penúria i la gana i la misèria
s'estengués.
No? Llavors la gent arriba un moment, no pot més, surt i és una espurna el que fa falta. I aquesta espurna és imprevisible. Allà es dona en aquella situació i el moviment es fa incontenible. Durant els 6 primers mesos no hi ha cap tipus ni d'estructuració central del moviment, sinó que es formen comitès que coordinen la lluita en cada una de les... una lluita democràtica per acabar amb un règim que està odiat per la població, molt repressiu, i aquella situació, durant els 6 primers mesos, que ja acumula molts milers de morts, no hi ha una resposta armada. Després, efectivament, la resposta armada arriba un moment en què eclipsa aquest moviment civil que... El tornem a veure en el moment que les armes paren. Quan hi ha un moment la treva, en el 5è aniversari, tornen a sortir les manifestacions amb el mateix lema volem la caiguda del règim. És a dir, no s'ha aturat aquella voluntat d'acabar amb un règim, però és veritat que els conflictes, un cop arriben a la situació, es polaritzen militarment, efectivament, això impossibilita molt sortir una manifestació, òbviament, quan hi ha guerra directament, vull dir que és un tema. Llavors, el que trobarem a les forces rebels és que hi ha aquesta heterogeneïtat d'origen va reproduint que l'exèrcit sirià lliure tingui moltes facetes. Té facetes des de sectors de població civil que aconsegueixen armament perquè hi ha hagut una mobilització a les casernes i ha pres les armes de la policia i de l'exèrcit que hi havia en aquella localitat, a unitats de l'exèrcit que es neguen a seguir disparant contra la gent i es passen, a sectors que han estat armats des de fora. I això és veritat. Vull dir que quan a vegades s'argumenta...
Qui els ha armat?
Per exemple, el Nurra té tota una influència important. Podríem connectar una mica el tema Aràbia, Qatar en un moment donat intenta Turquia. Hi ha una sèrie de països que volen incidir sobre el futur d'un país estratègic, que és Síria. Llavors, volen tenir una influència decisiva sobre aquest país. Va. Llavors, és veritat que entre la població que busca rearmar-se a qui obté des de fora una ajuda perquè vol incidir en el futur, òbviament hi ha una diferència.
I simpaties entre forces rebels? Suports?
Sí, bueno, sí, hi ha hagut de tot.
Vull dir, per exemple, ens parlaves de la importància d'Alep. Van rebels d'altres punts a Alep a ajudar-la?
Bueno, hi han hagut, o sigui, hi han hagut com també hi han hagut distensions, eh? Vull dir, hi han hagut tensions i distensions, les dues coses.
Tires i arronses.
Clar, el mateix que hem trobat, per exemple, a Kobane, a la zona nord. a la zona nord, a la zona kurda, en el que hi ha hagut unitats de l'exèrcit sirià lliure que han anat a lluitar amb les forces kurdes. I també trobarem, fa poc n'hi van haver-hi, situacions de confrontació. És a dir, jo crec que és el moviment ha sigut molt heterogeni.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
El Kennedy Center Honors és un recinte que hi ha als Estats Units, un grandíssim teatre a Washington, concretament, on de tant en tant es fan homenatges a aquelles persones que més han aportat per la cultura nord-americana, i tot sovint són músics d'aquest país. En aquesta ocasió, el desembre del 2015, es va homenatjar a Carole King, l'autora d'aquesta cançó que acabeu de sentir, You Make Me Feel Like a Natural Woman, interpretada i coneguda així per ser interpretada per Aretha Franklin. Doncs bé, en aquella interpretació, des de la primera nota va fer posar de peus a tot l'auditori, entre ells el president dels Estats Units i la primera dama. Es veu el president dels Estats Units plorar de l'emoció al sentir interpretar en directe aquesta cançó, així que si en algun moment teniu ocasió, poseu-vos a YouTube i busqueu l'Aretha Franklin precisament interpretant aquest tema. I si teniu encara més temps i voleu dedicar-hi una estona d'aquestes interessants des de l'òptica musical, busqueu quines altres interpretacions d'altres artistes s'han fet aquí en el Kennedy Center Honors, perquè trobareu autèntiques joies de la música versionades i fins i tot, encara que us sembli impossible, millorades. Però bé, avui la nostra atenció no només és Washington, sinó que també és Síria, sobretot Síria, perquè allà és on estem parlant avui amb el nostre convidat, el Josep Lluís. A per cert, tocava parlar de Palmira, que dius que és tot un símbol, no? Per què?
Total. Primer, per com s'ha utilitzat, efectivament, és una, com diuen això de la UNESCO, Patrimoni de la Humanitat.
Sí, Patrimoni. Vale? Sí,
és, és evident que hi ha unes runes esplèndides i tot això.
Del valor.
Però, del valor, digues. Això és claríssim, sí. Però té una segona component, Palmira, que és on hi havia una de les presons més dures del règim. De manera que pels sirians Palmira era sinònim de terror policial, de repressió, d'una presó...
Veus?
Molt estratègica en el règim.
Sabíem.
Segona cosa, per què? Perquè aquí hi ha hagut una confrontació que a mi em sembla que qualsevol persona que s'ho miri una mica, ni que sigui amb un mapa, entendrà el problema entre el règim i Daesh. Aparentment, sempre se'ns presenten com dues forces oposades. Jo crec que Palmira es va demostrar que hi ha una col·laboració implícita. Val? Palmira està...
Entre règim i Daesh?
Sí, entre règim i Daesh.
Ah, sí?
Sí.
A veure.
I això després té la seva traducció fins i tot amb acords a través d'empreses petrolíferes russes en les que hi ha explotacions que són conjuntes del règim i de Daesh, explotacions petrolíferes.
I
hi ha una part
Rússia...
de compra... Sí.
Això que Rússia entrava a bombardejar Daesh, teòricament, en
sí,
principi.
Sí, teòricament. Però això s'ha vist que Rússia ha entrat a bombardejar sobretot les zones rebels. Wow. Que és on ha bombardejat sistemàticament.
Sí.
Llavors hi ha, per exemple, acords que estan documentats en el sentit d'explotacions conjuntes entre el règim Daesh a través d'empreses de tecnologia russa i hi ha un repartiment de la quantitat de la producció que hi ha. I després hi ha una altra part del règim que és comprador net de petroli de les zones que controla Daesh. I jo crec que Palmira, que era una mica el tema que comentava, és un exemple molt clar. Palmira queda... Daesh, quan ocupa Palmira, creua una zona de 250-300 quilòmetres pel desert amb una columna.
Sí.
Val? En aquell moment, la zona està controlada per aviació del règim, estan els americans, estan... Bueno, el règim diu que cauen per sorpresa.
Els americans també hi eren, doncs.
Sí, ells ja estaven en aquella zona, eh? I aparentment fent la lluita contra Daesh, perquè Daesh havia avançat en la zona d'Iraq. Va ser això el que va motivar que els Estats Units intervingués. El règim d'Iraq era un règim que va deixar els Estats Units. I, d'alguna manera, la primera ofensiva de Daesh important es dona en territori iraquià. De fet, és allà. És Fallujah, que ara acaba de caure, l'aproximació sobre Bagdad, etc. I és en aquell moment quan els Estats Units intervé, de manera que els Estats Units té controlat la zona aèria i un moviment de blindats de 300 quilòmetres pel desert no pot passar desapercebut, no pot ser una sorpresa. El règim en aquell moment es retira, diu que ha sigut una cau per sorpresa i deixa tot l'armament. Això ja havia passat en algunes localitats iraquianes on Daesh havia recuperat tot un armament perquè l'exèrcit havia abandonat la situació
zona, sí,
i havia
sí.
deixat. Bueno, curiosament, la primera cosa que fa Daesh és dinamitar la presó. Hi ha una denúncia molt forta a tota l'oposició, perquè diuen ell destruint la presó destrueix tot el que són les proves
del que ha sigut el règim.
Bueno, aquella situació es manté durant un temps i ara hem vist l'altra operació, l'operació en què amb totes les gravacions i totes les coses que volguessis, el règim recupera Palmira en un moment en què surt la ONU, surt una delegació fins i tot de diputats francesos de Sarkozy que van anar allà. Sarkozy és l'antiga potència colonial síria, val? Vull dir que estem parlant no de qualsevol. Dient, venint a passar un missatge, el règim és un mal menor. I llavors el règim ens recupera Palmira.
Palmira torna a ser menys
mal, no han destruït tot el mal que podien haver fet els bàrbars d'aquest mal que s'ha construït d'alguna manera, o s'ha ajudat a construir, que és Daesh, és el mal perfecte, és brutal, té totes les característiques del mal perfecte. Llavors l'hem recuperat i no hem tingut altra manera que, bueno, que és a través del règim. Llavors el règim d'alguna manera apareix una mica com el mal menor. I fan una gran campanya, per això dic Palmira, que ha sigut un tema, hem recuperat, llavors l'hem recuperat per la humanitat, qui? El règim. Per tant, d'alguna manera, de la mateixa manera que el règim ha ajudat a alimentar Daesh, ara apareixeria com la retirada de Daesh serveix per alimentar el règim.
Per penjar-se la medalla, clarament.
Per penjar-se la medalla. Llavors, jo crec que és un tema que demostra que la gran preocupació de les potències ha sigut el procés revolucionari. Aquí sí que hi ha hagut acord de tothom d'ofegar aquest procés perquè no se seguís extenent. I, bueno, durant molt de temps han conviscut perfectament Daesh. I, de fet, Kaframbel, que és una de les localitats sirianes que cada dissabte ens treu un cartell, perdó, cada divendres ens treu un cartell dibuixat i surt i envia les imatges i demés,
sí,
sempre va denunciar que el Daesh era un producte del propi estat i que seria molt difícil d'explicar Daesh sense la brutalitat, no només a Síria, sinó la brutalitat que s'està vivint a Iraq. Per tant, d'alguna manera, aquesta denúncia i aquesta teatralització de Palmira jo crec que és molt simbòlica respecte a una oposició relativa entre forces que sovint es donen com a forces oposades.
A més, hi va entrar a Rússia amb una orquestra i van fer un concert allà.
I tant,
entre les runes,
i tant, van fer de tot. Sí, sí, va ser una cosa molt...
Molt publicitada.
Molt publicitada i, per tant, d'alguna manera simbòlica. Per això parlàvem de Palmira.
aquesta ocasió una altra de les grans, eh? Però de casa nostra i ben joveneta. Andrea Motis, acompanyada amb Joan Chamorro, com sempre, i el grup de Joan Chamorro, Someday My Prince, Welcome.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Amb Josep Lluís Alcázar, membre de Lluita Internacionalista i, per tant, del Comitè de Solidaritat amb el Poble Sirià, estem parlant precisament de Síria i un dels grans temes, la crisi dels refugiats, que ara no sé quants mesos fa que apareixen als nostres mitjans, però que segur que deu tenir una explicació o un context i m'agradaria demanar-te'l, no?
Sí, sí. Jo crec que hi ha com dues etapes. Hi ha una primera etapa producte de tota la situació interna de Síria, en la qual una part de refugiats continua sent la part important de refugiats, és una part interna al propi Síria. És a dir, la majoria de la gent que ha hagut de marxar de casa seva continua en territori sirià. Ja estem parlant del voltant de 7 milions, una població de 20. Estem parlant d'una quantitat enorme de població que està desplaçada dins del propi país. I després parlem de que
Un moment. Amb zones més o menys segures o no?
Bueno, hi ha hagut de tot. Perquè hi ha hagut bombardatges directes sobre, jo no sé si unes imatges
terribles. Però recordo només un capítol, llavors no sé si n'hi ha hagut més o no.
No, hi ha hagut més, hi ha hagut més. A més, la població més pobra. O sigui, aquí el problema és que els que han pogut marxar necessiten uns diners. Per això sempre ens trobem que les entrevistes, i a més surten mestres, enginyers, gent que d'alguna manera tenia uns recursos. Perquè per sortir i fer aquest viatge
se'n necessiten.
Se'n necessiten. Per tant, la gent realment pobra, o més pobra, no ha pogut sortir d'allà. Llavors jo, deixant una mica aquest tema en un segon terme, hi ha com dues etapes. Una primera etapa en la que hi ha uns refugiats, ara ja parlem externs, que surten de Síria, que es queden a la vora. Estem parlant del Líban, estem parlant de Jordània, estem parlant de Turquia. O sigui, estem parlant de que creus la frontera i et quedes just a l'altra banda, per entendre, esperant que la situació quedi, acabi, i que aquesta situació et permeti tornar. Perquè ells no estan plantejant un viatge perquè jo vull viure en un altre lloc. No, jo estic fugint d'una situació. El motiu és la fugida d'una situació que no puc sostenir, que no puc aguantar, o el que sigui, o la meva família. Llavors, hi ha una primera etapa que dura anys, que és, perquè és veritat que hi ha refugiats, diguem-ne, al cap de poc temps que tota la situació es talla des del març del 2011, val? Que es talla una mica la situació, però que s'acumulen aquests països. Però després hi ha una segona etapa, que és quan tu feies referència que aquí apareixen els mitjans de comunicació.
Sí.
I és quan es dona un fet polític molt important que fa que la gent, una part de la gent de dins, però molta de la gent que ja estava, que havia sortit, que veu que no hi ha futur, i que el futur ja no és esperar a que la situació es resolgui per tornar. Bueno, i, per tant, agafa un camí.
És un canvi de plans, no? Dir, no podrem tornar, per tant, ens hem de plantejar un nou futur.
I això s'identifica molt, per nosaltres, amb un canvi dins de la situació militar. Perquè si ho parléssim ara un any enrere, estaríem parlant de que el règim estava retrocedint. El règim retrocedia, i la possibilitat de que realment caigués el règim era una possibilitat real. En aquell moment hi ha un canvi estratègic, que és Rússia intervé d'una manera massiva i provoca un tomb a la guerra. Aquell tomb comença a permetre que el règim recuperi. Abans parlàvem, o fa uns dies parlàvem, d'Alep, la situació tancant Alep, no? Vull dir, és veritat que en aquest moment qui està a l'ofensiva és el règim. Aquest símbol desencadena un moviment. És a dir, si el règim és el futur, no hi ha futur. I la gent es comença a plantejar, no hi ha retorn. I comença aquests camins que primer intentaran creuar pel nord d'Àfrica, després hi estem parlant de Lampedusa en un moment donat, després estan parlant de que quan la situació es complica amb Egipte, es complica allò, que la ruta dels Balcans, que s'ha parlat, ara es torna una altra vegada una ruta molt perillosa, que és intentar creuar des d'Egipte 400 quilòmetres de vaixells, bueno, amb els vaixells que hem vist. Amb tot això. I, per tant, d'alguna manera, hi ha un desencadenant polític, i és si no hi ha futur, si el futur és amb el règim, la vida s'ha de construir un altre lloc. Llavors, això com a primera idea. jo crec que després hi ha una segona idea i és també desmitificar una mica les coses. Per què? Perquè quan parlem de molts refugiats, seran molts refugiats pel Líban. Pel Líban sí, però estem parlant 1,5 milions sobre 6 milions, 1 sobre 4. És una gran crisi humanitària al Líban, sí. Pot ser una gran crisi humanitària, 600.000 sobre Jordània, podria ser. Podríem parlar de si Turquia 3 milions, però el que no té sentit utilitzar-ho en termes de crisi humanitària, de llau, de com s'ha presentat, és que una població de 400-500 milions de persones no pugui assumir el que ens ha arribat, 1 milió i escaig del moviment que hi ha cap a... És a dir, jo crec que aquí hi ha un altre interès, que si vols en parlem un moment, que és per què s'ha fet un escàndol, una llau, quan era una situació, des d'un punt de vista humanitari, que no... diguem-ne, hi ha hagut molts moviments de més quantitat de persones que no ha sigut conflicte. Llavors, per què hi ha hagut també un interès de presentar això com un gran allau i fer d'una situació que era assumible des del punt de vista de la Unió Europea, 400 milions de persones amb la riquesa que té i la quantitat de gent que li arribava, un conflicte d'aquestes dimensions que ha provocat un daltabaix a tants llocs europeus.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
En Josep Lluís Alcazarés, membre del Comitè de Solidaritat amb el Poble Sirià. Uf, quants temes, no?
Sí.
Anem traient aquí abans de començar de parlar, fora el micròfon, i n'hi ha uns quants, eh? Però n'hi ha un que sí que ens quedava pendent, que és el per què se n'ha fet un escàndol de tot plegat amb els refugiats quan representen un percentatge molt petit dels que realment fugen en una població de 500 milions com és la d'Europa, no?
Clar. No, per nosaltres aquí el tema està molt creuat amb la situació econòmica. Per exemple, una situació com la que s'està vivint a França, en el que venen mesures molt dures, molt dràstiques en matèria laboral, en ple estat d'excepció, utilitzant una mica que a través dels refugiats igual entren combatents de Daesh i d'alguna manera tot això justifica tot un enduriment d'un estat, a nosaltres ens sembla que és un problema, diguem-ne, que també s'utilitza d'això per dinàmica interna. Per exemple, a França està discutint si es proveeixen o no les manifestacions després de la vaga general del 14 de la setmana passada.
Sí.
I s'està dient a França que s'estan... que igual es prohibeixen les manifestacions i no es permet seguir mobilitzant-se perquè s'està en una situació d'excepció. Aquesta situació d'excepció ve donada, una situació de lluita contra un terrorisme global, una part d'ell apunta amb el tema sirià, i atenció, perquè a través dels refugiats pot ser que entrin discursos del Fernández Díaz, atenció,
sí,
atenció.
Sí.
Llavors, un cas que és emblemàtic, Àustria, abans comentava un moment, Àustria tanca fronteres, un govern socialdemòcrata,
sí,
tanca fronteres. En aquell moment, 90.000 persones. 90.000 persones s'han cogat. Estem parlant que Àustria crea el tancament, el que suposa un tancament de fronteres i tot allò, en un moment en què té una població extra, per dir-ho d'alguna manera, que és la de Sant Cugat, que estem parlant d'aquesta dimensió. Però immediatament que allò es converteix en un fenomen polític, ells mateixos, amb aquestes polítiques que està aplicant la Unió Europea, d'atenció, atenció, de contractació d'algú, en aquest cas Turquia, a través de l'acord amb Turquia, 6.000 milions perquè me'ls tingui, perquè no vinguin, perquè alerta, que si venen és una allau, creen una situació de polarització social i de tensió social que fa que la següent selecció ja no és la socialdemocràcia, sinó que estàvem discutint si era un govern de la presidència, de les eleccions que van haver-hi després, si a l'extrema dreta, o si al final, com va acabar, sent els verds. És a dir, estem parlant de que hi ha una tendència a una polarització social. Ho vam veure amb Alemanya. Vull dir, vam veure la pujada de l'extrema dreta. Llavors, per nosaltres, una mica el que ens encara és aquest escàndol que té també un segon interès, i és que s'està vivint una situació de crisi molt forta, que hi ha una tensió social i que també s'aprofita per aquest enemic exterior o aquestes possibilitats que des de fora ens ataquin, que ens porta a tenir estats molt més repressors, molt més vigilants, per una situació interna. També alerta que tot això genera una dinàmica. I aquesta dinàmica l'estem veient a Europa amb aquesta pujada important de l'extrema dreta. Abans comentava una mica la carta blanca que tenen Alba Dorada I això estem parlant amb un govern de Syriza a través de, al costat dels camps de refugiats on han portat els refugiats. Sí. Però és que la setmana passada va haver un atropellament. De, o sigui,
atropellament?
De sirians que sortien del camp. És a dir, hi ha una política en la qual aquests camps... Atropellats per extrema dreta.
Expressament.
Alba Dorada, expressament. Això hi ha companyes d'aquí, de Barcelona, que van anar... que amb elles vam fer la roda de premsa que vam presentar la manifestació del diumenge, que anaven a la tarda, quan vam fer la presentació, farà sí, una sí, setmana, sí. I anaven dos companys cap allà, i ells estan ara en aquests camps. Han pogut entrar. Aparentment són camps lliures, és a dir, tu pots sortir d'allà. El problema és que quan els sirians han sortit d'allà, s'han trobat pressionats, amenaçats, i la setmana passada van ells ferits. Llavors, atenció, atenció, perquè... darrere de la política de la defensa dels refugiats ens estem jugant una part que té a veure amb les llibertats pròpies nostres. Dic nostres, llibertat de lluita contra una reforma laboral que està equivocada o que no la volem, o les possibilitats d'enfrontar un sistema, o atenció, atenció. És a dir, aquí tot el tema de la pujada a l'extrema dreta, l'enfortiment, aquest enduriment de la política repressiva, totes aquestes mesures d'excepció que estem veient en alguns països, d'aquesta... tot això, Anglaterra, amb l'assassinat de la...
Jo Cox.
Que es presenta com un tema d'una persona, o sigui, quan ell s'identifica com membre d'extrema dreta britànica, se l'encobreix, no?, que és una persona pertorbada mental, com va ser el cas del, com es deia, aquell que va matar a la illa a Noruega, Brem...
Ah, sí,
Brem,
sí, 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 sí.
Brem, no me'n recordo ara com es deia.
No, a mi tampoc, no, no me'n recordo, però ja sé què vols dir.
Hi ha com una protecció, cada vegada que actuen... ells, és un tema aïllat, és un tema d'un pertorbat... No, no, és un... hi ha una... i estem veient un superatiu, i estem veient grups més o menys organitzats, i fa poc a França, al Mundial, estem veient grups d'extrema dreta...
Breivik.
Fins a cert punts... Breivik.
Breivik, gràcies, Xavi. El Breivik, sí, 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 sí.
Vull dir que és preocupant. Vull dir que darrere el tema refugiats i la defensa i la necessitat de la solidaritat amb la gent que arriba i l'acolliment... hi ha també una defensa per nosaltres de les nostres llibertats. Dic nostres en un terme, no?, de les llibertats de manifestació, de sortir, d'organitzar-se, de respondre, de ser crítics amb el poder, de tot això, i a la vegada hi ha una cobertura que s'està donant per un desplegament d'una recomposició de l'extrema dreta. Jo no crec que en aquest moment sigui el pla de que l'extrema dreta, però alerta, perquè... ens estem jugant una part també, no només del futur dels sirians, sinó també del nostre futur.
Tot això començant parlant d'Alep. Així vam començar. Josep, que esgotem el temps, que moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer, em sembla que haurem de seguir parlant, si et va bé a tu i a qui més vulgui venir, evidentment, micròfons extensius per ells i elles, i parlar, doncs mira, dels camps de Grècia i del que sigui vinculat amb Síria. Del Comitè de Solidaritat amb el Poble Sirià ens ha vingut Josep Lluís Alcázar, membre també de Lluita Internacionalista. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Fins la propera.
Vinga,
que vagi
fins la propera.
Bé.